Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. L'àvia necessita petons. Cada diumenge, la mare anava a buscar l'àvia Maria i la portava a casa a dinar. Passàvem l'estona amb ella jugant i aprenent moltíssimes històries fantàstiques. Un dia, a mitjanit, va trucar-nos espantada perquè havia caigut quan anava al lavabo. El pare i la mare en van parlar i van decidir que no podia quedar-se sola. Quan l'àvia es va quedar amb nosaltres, em vaig enfadar molt. A mi m'agradava molt l'àvia, però vaig haver-li de deixar el meu llit. I a mi em van enviar a l'habitació de la Laura. I això no em va fer cap gràcia. No entenia per què havia de viure a casa nostra si ella tenia un pis enorme, amb moltes habitacions buides. Jo volia que se n'anés de totes totes. Llavors la mare em va explicar que les persones grans no sempre poden cuidar-se elles soles i necessiten la companyia de la seva família. Jo no entenia gaire bé què volia dir allò. Però la veritat és que l'àvia no recorda mai on es desen les coses, o es distreu a mig del passadís, i no recorda què havia anat a buscar. Li hauràs de donar xarop, mare.
Les persones grans no poden tornar-se joves, Maite,
em va dir la mare.
No hi ha tiretes per aquest mal, només podem estimar-la molt.
I jo l'estimava molt, moltíssim. Així que vaig pintar uns dibuixos superbonics per a cada habitació, per tal que l'àvia no tornés a despistar-se. Un per la cuina. Aquest em va costar molt, perquè hi ha moltes coses a la cuina. Un altre per les cambres de bany, amb un vàter i un lavabo. I un altre pel menjador. A les portes de les habitacions hi van posar una foto de cada una de nosaltres. Així l'àvia sap on trobar-nos. Però a la porta del carrer hi van penjar un paper gran que hi deia «No». Perquè un dia l'àvia va sortir i no sabia tornar. Sort que la senyora Matilde, que viu a la porta del davant, la va veure i la va acompanyar cap a casa. L'àvia ens fa riure perquè és com nosaltres. La mare té molta paciència, perquè l'àvia Maria és una miqueta manaire i protesta quan cal banyar-se. La mare la renya quan li cau el menjar de la cullera i ho embruta tot, però sense voler. Per això hi ha comprat un pitet gegant. I, de passada, també n'ha comprat per a nosaltres. L'àvia es fa realment molt velleta i sempre confon els noms de tots. La Laura i jo vam demanar al pare que ens fes fotocòpies de les fotos més boniques on sortim nosaltres, els oncles, els cosins i, fins i tot, una de la Rita, la nostra gosseta. Les vam enganxar en un àlbum i a sota de cada foto la Laura hi va escriure els noms en majúscules i jo ho vaig decorar tot amb cors, flors i formes. Ens va quedar genial. Ara casa nostra sembla una classe de l'escola, amb cartells per tot arreu. Els hem posat als calaixos, per tal que sàpigui què hi ha dins. I fins i tot n'hem posat una fora de l'armari que hi posa. Armari. A la nostra pissarra de jugar hi escrivim cada dia la data per tal que l'àvia sàpigui quin dia és, si plou. I dibuixem un paraigua i, si fa fred, una bufanda i un barret. Així l'àvia sap quina roba cal posar-se quan ha de sortir al carrer. Jo l'ajudo a botonar-se la jaqueta, perquè a vegades s'equivoca de trau. També li costa cordar-se la cremallera i de vegades no sap fer llaçades. Sembla com si la Laura i l'àvia n'aprenguessin plegades.
Li vaig dir a la mare que hauria de posar-li sabates amb velcro. I se'n van riure.
Però quan em va trobar unes així, els hi va comprar. Quan el pare i la mare van a la feina, deixen l'àvia en un centre de dia, que és com una escola on passen el temps els avis que no poden quedar-se solets. Allà els cuiden i els fan treballar la memòria fent activitats. Fins i tot fan gimnàstica. Però jo vaig veure un dia que la feien asseguts, només aixecant una mica els braços. Res de córrer ni saltar. De fet, em va semblar una mica avorrit. També fan manualitats com les nostres, amb caixes de sabates i revistes velles. I a més, els llegeixen al diari perquè sàpiguin què passa al món. El cap de setmana, la Laura i jo juguem a fer de mestres de l'àvia. Li expliquem els contes de sempre, perquè ella no el recorda del tot. De vegades, comença a cantar una cançó i no se'n sap la lletra. Llavors nosaltres la posem perquè l'escolti i la cantem plegades. L'àvia Maria riu amb nosaltres perquè li fem trapelleries. Un dia la vam pentinar amb un munt de pincetes i clips dels nostres i li vam pintar els llavis i els ulls. Estava tan maca que el pare li va fer una foto. Quan l'àvia veu la foto, somriu. Ja sé que no hi ha medicines per fer-se jove, però jo penso que els petons li van prou bé. L'àvia sol passar molt temps amb la vista perduda, com si mirés cap a un lloc llunyà, quan la veiem així. Ens asseiem a la seva falda i li fem petons i petons i petons per tota la cara. I els seus ulls tornen d'aquell lloc llunyà i somriu. Per fi he comprès que és millor que l'àvia visqui amb nosaltres i estic contenta de que dormi a la meva habitació. Segur que el seu cor es torna jove per dins veient els colors alegres. Ara sé que l'àvia necessita petons perquè la fan riure. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. L'àvia necessita petons, d'Anna Berga i Carme Sala, Editorial Proteus, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Sortia a la finestra.
Tambor, jurat, tambor, doneu-me una roseta.
Ram, 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 ram.
Doneu-me una roseta. M'haureu de demanar al pare i a la mare si així us volen donar. Per mi res no es pot perdre.
Ram, 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 ram.
Perpinyà, ni tinc una masia, la filla em pots donar,
però ja no la voldria.
Ram, ram, patatam,
però ja no la voldria.
Si n'eren tres tambors, venien de la guerra, i el més petit de tots portà un gran de rosetes.
Ram, ram, patatam,
portà un gran de rosetes.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
El ventafocs. Hi havia una vegada un rei i una reina que vivien en un palau. Tenien un fill, el príncep, que creixia la mar de feliç i sense gaires preocupacions, perquè, tot i ser ben jove, ja sabia què faria a la vida. Ser rei. Un dia el rei va morir i la reina va decidir casar-se en segones núpcies amb un senyor galant que tenia dos fills, que es convertirien en els germanastres del príncep. La mala sort va voler que, al cap de poc temps, la reina també morís. El nou rei volia que un dels seus fills fos el seu successor i no pas el príncep. Per això el rei i els germanastres almenys tenien. No li parlaven, no jugaven amb ell, no l'ajudaven, ni tan sols el deixaven assistir a les classes d'aprenent de rei. Se'n mofaven i li deien...
Borinot, sapastre, no seràs ningú, no faràs mai res de bo a la vida, no saps fer res de res.
Per tal de no tenir-lo voltant per palau, li van donar una feina ben simple i senzilla. Faria de ventafocs. De bon matí hauria d'encendre les espelmes, les torxes i les llars de foc de totes les sales. Durant el dia hauria de ventar els focs per mantenir-los vius. I a la nit els hauria d'apagar per evitar un incendi mentre tothom dormia. El nou rei va decidir organitzar una festassa perquè els prínceps demostressin les seves virtuts i destreses. Així ningú no dubtaria que eren els millors per ocupar el tron. Tot el reialme hi havia estat convidat i a mitja tarda va començar a arribar la gent. Els germanastres van demostrar les seves habilitats. Van muntar a cavall, van lluitar amb l'espasa, van fer tir amb arc, van lluir les seves millors gales... I a la traca final, al ball. En sonar la música, els prínceps van saltar la pista de ball i es mogueren amb ritme davant totes les dames, damiseles, joves i cavallers. Els convidats se'ls van unir ràpidament. Aquell dia, el ventafocs s'havia llevat més d'hora que de costum per escalfar totes les sales de palau i, mentre ventava els focs, mirava de reull com tothom s'ho passava d'allò més bé. Sempre havia pensat que seria el rei i ara s'havia convertit en el servent més humil de tots els servents. Ningú no se'l mirava, ni s'adonaven de la seva presència. I, a més, s'avorria tant. En caure la nit, la gresca continuava a palau, però el ventafocs estava baldat d'haver matinat tant. La mosca li anava pujant cada vegada més al nas, fins que al final, ben empipat, va decidir que ja era hora d'anar a dormir. Així doncs, va anar apagant totes les espelmes i torxes i el palau es va quedar completament a les fosques. Es va fer el caos. La gent xisclava i corria com a boja. Els germanastres, els primers de tots. Els convidats anaven amunt i avall, xocaven entre ells, rodolaven escales avall. A poc, tothom va fugir i el palau es va quedar a les fosques. I en silenci, el ball havia acabat. L'endemà al matí, el ventafocs va ser, com sempre, el primer de llevar-se. Però en sortir de la seva cambra va exclamar sorprès.
Renoi, què és tot aquest desordre?
Quan ho van sentir, el rei i els germanastres van córrer a veure què havia passat. El palau estava ple de sabates, sabates i sabates. N'hi havia pels passadissos, per les escales, a dins dels armaris, damunt les espelmes. La gent les havia perdut quan fugia cap a casa seva.
Això és un desastre. Mira que n'ets de sabatot. No saps ni fer bé de mentafocs.
Li va etzibar el rei.
Ara hauràs d'endreçar-ho tot.
Durant 3 dies i 3 nits, el ventafocs va haver de netejar, endreçar i classificar totes aquelles sabates i col·locar-les a la sala dels objectes perduts, que aviat va quedar petita. Va recollir sabates de tots colors i mides, de seda i de cristall, amb llaços i lluentons, de xarol i de ballarina, botes de caminar i espardenyes, sabates de taló, botes camperes i, fins i tot, també alguna xancleta i algun esclop. A mesura que les recollia, les anava organitzant per número, model i color. La mitjanit del tercer dia, quan el rellotge tocava a les 12, va trobar la sabata més bonica que havia vist mai. Era austera i feta d'espar, sense fils d'or ni llaços, però tan ben trenada i cosida que s'acostava a la perfecció. El ventafocs va quedar admirat davant d'aquella obra d'art.
Tant de bo un dia jo pogués fer alguna cosa tan ben feta.
Va sospirar el ventafocs. Així va ser com va decidir buscar la persona que li calcés la sabata. Dit i fet, va marxar amb els focs a mig avivar. Va trucar a les portes de totes les cases del reialme. Tothom se l'emprovava, però no encaixava en cap peu. Quan ja gairebé havia perdut l'esperança, va trobar una caseta en un racó del bosc. Era modesta i amb un rètol on deia sabateria. El ventafocs va picar i va obrir una donzella que duia una sabata en una mà i uns cordons en l'altra.
Passa, passa. Què busques? Vols unes sabates noves? Vols emprovar-te el meu últim model? He creat unes sabates ideals per córrer. En diré les corredisses.
Mentre la sabatera xerrava, el ventafocs la mirava amb adalit. Sabia tantes coses i era tan bona en la seva professió. Fins i tot li agradava el desordre que hi havia dins la sabateria, amb totes les sabates desaparellades i amuntegades. El ventafocs es va presentar i quan li va ensenyar la sabata, la noia va fer un gran somriure i, ensenyant-li el peu descalç, va dir...
Oh, la meva sabata! La vaig perdre el dia del ball i amb la feinada que tinc encara no havia pogut fer-me unes de noves.
Com és natural, la sabata va entrar al peu com un guant. N'havia trobat la propietària. Quan la sabatera es va donar de la cara de felicitat del ventafocs, es van mirar de fit a fit i es van somriure. Ell li va explicar que no li agradava gens la feina que feia a palau, que tenia ganes d'aprendre a fer alguna cosa per si mateix. La sabatera li va proposar que es quedés amb ella i aprengués l'ofici. Així va ser com el ventafocs va trobar una professió que l'omplia i, de passada, el seu gran amor. Al cap de poc temps, el més gran dels germanastres va ser coronat rei. Com era costum, entre els artesans, el ventafocs li va enviar un regal, el primer parell de sabates que havia cosit tot sol. Quan el nou rei se les va calçar, li van semblar magnífiques. La sorpresa va ser gran quan van descobrir que el sabater era ni més ni menys que el ventafocs, aquell de qui tant se n'havien mofat. Ell, el rei, vivia a palau, gaudia de molts luxes i no havia de fer gairebé res. Els dies se li feien eterns, però s'avorria com una ostra. El ventafocs, en canvi, havia aconseguit ser feliç fent allò que més li agradava. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. El Ventafocs. Vivim del cuento. Il·lustracions Ona Causa. De l'editorial Baula.
A mi m'encanta el himne dels somnis.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
He de fer un dibuix pel col·le d'un paisatge amb sol i pluja i a l'estany de sota casa m'he comprat retoladors de colors. Per arribar a la porxada i quatre nens amb mala baba m'han dit que han vist el meu pare abraçant-se amb un senyor ben sapatós. Pai, pai, ajuda'm a buscar els colors que he d'agafar pel meu hort de Sant Martí. Mare i mare, ajuda'm a buscar què vol dir tolerar les coses que ens estranyen.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Des dels mars d'Escòcia...
a la immensa mar blava, les mans al timó de la nau, perduts a la immensa mar blava, sols penso en tornar al teu costat. Jo somio els dies joiosos. cansats. De nit estirat jo somio que no trigaràs en tornar. Vaixell va cruixir, un temporal va inflar les veles i van caminar-nos a port. Bring back, bring back, oh bring back my body to me, bring back, oh bring back my body to me. Contents tots els mariners canten, ja veuen la fi dels seus mals. Contents tots els mariners canten i jo penso en el meu amor. Bring back, bring back, oh bring back my body to me, bring back, oh bring back my body to me. Bring back.
Trons per Neptú.
L'hora dels contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. L'home d'aigua. Algú havia deixat l'aixeta oberta. L'amo de la casa no va tornar mai més. Ves a saber on s'ha ficat. Potser se n'havia anat a les illes Fiji. O potser havia marxat per fer fortuna allà on hi ha les mines d'or blau, a l'Àfrica, diuen. Al final, el que va passar és que l'aigua, a força d'acumular-se, saltar i relliscar amunt i avall, va fer néixer un home. Un home alt, blau, transparent i cristal·lí. Un home d'aigua. Ho torno a dir, per a qui no ho hagi entès. Un home d'aigua que, amb l'última gota, la que li va formar el ble cargolat de cabells al mig del front, es va posar dret tot d'un plegat i va sortir de la pica tot dient...
Què carai passa aquí?
Va baixar les escales i va sortir al carrer per tornar al mar, al llac, o si més no, a un canal. Un que el va veure el va confondre amb un bassal, uns altres amb una font, un reflex d'aigua o una al·lucinació.
Perdoni, on va vostè?
Faig un vol.
Va contestar.
Però no pot pas anar mullant-ho tot. Va en contra de la llei.
Qui ho diu? Jo estic fet així.
Aviseu la policia!
Cridava la gent.
I un paio que està fet d'aigua, que va esquitxant per tot arreu.
La portera de l'edifici el perseguia perquè havia inundat el passadís. Un senyor brandava un paraigües dient que hi havia estornudat a sobre per ofegar-lo.
Sí, sí, una onada de 6 metres d'alçada, com les que es veuen als United States of America.
Tapis, li deien.
Posi roba, miri de congelar-se. Potser així es torna una persona normal.
Mentrestant, ell continuava voltant silenciós, de nit, arrambat a les parets regant les flors de tant en tant. Ajudava a netejar els vidres bruts als conductors que li responien amb un gest de salutació. Es deixava llepar pels gossos. Reomplia les ampolles buides de noctàmbuls i assedegats. No tenia mai gana. No tenia mai set. No tenia cap necessitat de dormir. Fins i tot, ni tan sols, sabia que era dormir. No havia de fer pipí, ni tampoc rentar-se els peus. Els qui se'l trobaven l'assenyalaven amb el dit.
Mira'l, mira'l! Truqueu a la policia!
És l'home d'aigua! Agafeu una galleda o que vingui un lampista!
Quan això passava, buscava un baciol, un rierol, una claveguera, s'hi capbussava i desapareixia, barrejat amb l'aigua. Quan tot s'havia calmat, es refeia i sortia de l'aigua, enmig d'un degoteig de trossos de plàstic i deixalles, pedretes i xiclets mastegats. No és gens fàcil la vida d'un home així, tan diferent que fins i tot es podria confondre amb un poca-solta. Semblava una ampolla de plàstic amb cames, semblava un tros de mar dins una bossa. Li van anar al darrere durant setmanes, amb bidons i aspiradors. El veien d'un tros lluny i engegaven les sirenes. Ell desapareixia de vegades en un pou, d'altres en una ampolla de gasosa. Amb el temps, de mica en mica, la gent li van agafant confiança. Havien entès que en realitat no era pas dolent. Els escombriaires a la nit li demanaven un glob per fer-se passar la set, perquè aquella aigua, deien, era bona de debò. Els nens l'anaven a trobar tot parant les mans.
Senyor, que em dóna aigua, si us plau.
Fins que un dia el cel es va enfosquir, va començar a bufar el vent i tot d'una es va desfermar una gran tempesta. Grosses gotes d'aigua van caure sobre la ciutat i la van inundar completament. Tot d'un plegat va sentir una veu que li parlava, una veu estranya.
Vine,
deia.
Torna aquí, vine amb nosaltres. Què hi fas en aquest món de cotxes i cases? Tu estàs fet d'aigua. Has de ser als rius, al mar, a la pluja.
I així tota l'estona, dins un núvol de paraules vaporoses que bufaven al seu voltant i que el seguien per tot arreu sense deixar-lo en pau. Va caminar, va córrer embolcallat per les veus de la pluja que el volien fer tornar enrere. I vet aquí que, en un poblet molt petit, va veure una font abandonada des de feia anys, amb una preciosa base de pedra i l'estàtua d'un nen que feia pipí a la pica. Però no hi rajava aigua. L'home d'aigua hi va saltar dins. Es va convertir en l'aigua d'aquella font i anava amunt i avall, endavant i endarrere, del nen a la bassa plena de peixos de colors. Si passeu per aquest lloc, que em sembla que es diu Corticella, mireu al doll de la font que hi ha just al mig del poble. Si l'observeu atentament, segur que hi veieu, de tant en tant, el llampegueig d'una expressió burleta. Hi ha fins i tot que diu que a la nit, quan tothom dorm, l'home d'aigua torna a sortir per anar a fer un tomb i estirar les cames. Hi ha qui jura que ho fa cada nit. Però jo no l'he vist mai. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. L'home d'aigua. Divo Rosati. De la editorial Calandraca, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat. L'Hora del Conte, al 91.5 FM. L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
Té cua llarga i uns bigotis prims, ulls durs i ràpids i un somriure fi. Oi, movent-se sempre amunt i avall, menja pinyons que troba sota els pins.
Menja formatge i té por dels gats, espanta dones i les fa xisclar. Però s'ha xerit com un agent viu i sense esclau es deixa caronar.
Viu al bosc prop de la bassa, menja gra com les gallines, és petit com un espurna i es pica a tot arreu.
Té cua llarga i uns bigotis prims, ulls llus i ràpids i un somriure fi. Noi movent-se sempre amunt i avall, menja pinyons que troba sota els pins.
Menja formatge i té por dels gats, espanta dones i les fa xisclar. Però ja s'ha dit com un argent viu i sense esclau es deixa caronar.
Viu al bosc prop de la bassa, menja gat com les gallines, és petit com una espurna i es pica a tot arreu.
Sí, senyor, era un ratolí. Un ratolí que la curiositat el tenia sempre en moviment i no hi havia racó o raconet del bosc, per amagat que fos, que ell no hagués tafanejat. I el ratolí, és clar, volia el mateix que els altres animalons.
Tabalet, acabo de descobrir uns forats molt misteriosos a l'altra banda del torrent i hauríem d'anar a explorar-los. Serà molt emocionant i ens ho passarem d'allò més bé.
Em sap greu, ratolí, però li he dit a la mare que no sortiria del cau per res del món.
La teva mare no ho sabrà pas si surts o no, conill.
El va temptar el ratolí. Li he dit que no sortiria i no sortiré, va fer decididament el conill. Aquesta contesta no li va agradar gens al ratolí, que se'n va anar amb la cara més llarga que un dia sense pa mentre remugava entre dents.
Així que no vols venir a jugar amb mi? Millor! Així no faràs tanta pudor!
Quan el ratolí se'n va haver anat, el conillet es va quedar tan sol i avorrit que es va dormir.
Thank you.
Mentrestant, a la clariana s'hi van trobar l'esquirol, la granota i el ratolí. Sense el tabalet no sabien com fer-s'ho per trobar algun joc divertit.
Podríem caçar mosques. Ecs, quin fàstic, mosques. A mi tampoc no m'agrada.
Doncs mosquits.
Encara pitjor. Això, pitjor.
Ben bons que són.
I per què no anem a explorar uns forats misteriosos que...
Deixa't de forats misteriosos.
El que menys falta ens fa ara són forats misteriosos.
I si juguem a gronxar-nos de les branques dels pins?
Tira, tira, això només t'agrada a tu.
Res, que no s'entenien. Al final van tenir una pensada. Podrien cantar i ballar la dansa dels conills. A en Tabalet li agradava molt i sempre que la cantaven i la ballaven es divertien moltíssim. Però cap dels tres sabia ballar gaire i, a més, desafinaven terriblement. Tan i tan soroll feien, tan i tan malament cantaven, que en Tabalet es va despertar i no va poder resistir aquelles desafinades tan desagradables. I sense recordar la paraula donada a la seva mare, va sortir del cau per ensenyar a aquells tres com es ballava i com s'havia de cantar la seva cançó. I ja me'ls teniu tots quatre jugant, cantant i ballant, concentrats en els seus jocs, sense témer-se res de res. Però heus ací que, de sobte, sigilosament, traïdorament, va aparèixer a la clariana un altre personatge.
Patim, patam, patum, homes i dones del capdret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el patufet.
Patim, patam, patum, homes i dones del capdret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el patufet.
Patim, patam, patum, homes i dones del capdret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el patufet.
Patim, patam, patum, homes i dones del capdret.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El ritme és així. El pots notar del cap fins als peus. I no pots parar de cridar i ballar.
Ritme!
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 Ritme, ritme, ritme! Amunt, avall!
A la dreta anem saltant.
Amunt, avall!
A l'esquerra anem saltant.
Amunt, avall!
Molt amunt podem saltar.
Amunt, avall!
Anem
estem tots ben ajupits. Puja, amb el ritme anem pujant. La cançó del ritme és tots a ballar. Baixa, amb el ritme anem baixant. La cançó del ritme és tots a ballar. Amunt, avall, a la dreta anem saltant. Amunt, avall, a l'esquerra anem saltant. Amunt, avall, molt amunt podem saltar. Amunt, avall, anem tots ben ajupits. Puja, amb el ritme anem pujant. La cançó del ritme és tots a ballar. Baixa, amb el ritme anem baixant. La cançó del ritme és tots a ballar. Ara anem tots endavant, endavant, endavant. I ara enrere anem tornant. El ritme és així. Pots notar del cap fins als peus. El ritme és així. I no pots parar de cridar i ballar.
Ritme!
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 Ritme, ritme, ritme.
Amunt, avall. A la dreta anem saltant.
Amunt, avall.
A l'esquerra anem saltant.
Amunt.
Tots ben ajupits. Puja, amb el ritme anem pujant. La cançó del ritme és tots a ballar. Baixa, amb el ritme anem baixant. La cançó del ritme és tots a ballar. Ara anem tots endavant, endavant, endavant. I ara enrere anem tornant.
El ritme és així.
Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat una hora de música i contes.
Rodó com un garbell, llarg com un budell, té un ull però no hi veu i d'ell l'aigua es treu. Qui ho endevina?
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
En un mar molt llunyà hi vivien 5 peixets.
5 peixets nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. 5 peixets nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van pujant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van explotant.
I si un peixet hagués marxat, quants en quedarien?
Quatre peixets nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. Quatre peixets que nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van pujant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van explotant.
Però si un d'ells toqués el dos, quants en serien?
Tres peixets nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. Tres peixets nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van pujant. Bombolles amunt, bombolles avall,
l'altre.
També se'n va anar.
Un peixet nedava per al mar i anava cantant la seva cançó. Un peixet nedava per al mar i anava cantant la seva cançó. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van pujant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van explotant.
Però aquest últim no va marxar. Els seus amics va anar a buscar.
Cinc peixets nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. Cinc peixets nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van pujant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van explotant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van pujant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van explotant.
Mira quina tortuga!
Picotaven, picotaven.